La primera referència sobre les colònies d'infants i joves la trobem a finals del segle XIX. El principal objectiu era oferir un espai saludable i higiènic durant uns dies als infants més desafavorits. Ajuntaments com els de Barcelona o Sabadell van ser els primers a sumar-s'hi. I en no haver-hi cases de colònies, molts d'ells s'acabaven instal·lant a la fonda de pobles com Tossa o Calafell. Ateneus, associacions i parròquies s'hi van sumar, però la Guerra Civil ho va acabar estroncant tot. Acabada la guerra, la dictadura només permetia activitats de lleure vinculades a les organitzacions juvenils oficials del règim i les colònies van tornar a Catalunya emparades per l'Església Catòlica, sempre amb una autorització prèvia del governador civil. La Fundació Pere Tarrés, fundada per l'Arxidiòcesi de Barcelona, va liderar aquesta recuperació. El seu director general, Josep Oriol Pujol Humet, ens ho explica.
I la gent que tenia aquesta inquietud i que veia la necessitat dels nens i les nenes de sortir s'organitza en el marc de les parròquies, que és un dels pocs llocs on és tolerada aquesta iniciativa.
El treball de famílies i voluntaris ho va fer possible.
Aquest esperit de col·laboració, de cooperació, les famílies es volquen amb arreglar rectories, antigues masies, perquè s'hi puguin fer aquestes activitats de vacances. És aquest estil de la nostra societat tan propi d'un país que històricament no ha tingut estat i que des de la societat civil, des de les persones, assumeixen les responsabilitats socials vers la col·lectivitat, no?
Paquita Pascual ara té 82 anys. Quan en tenia 12, va anar per primera vegada de colònies. Encara eren molt poques les nenes a les quals deixaven dormir fora de casa. Això sí, els primers anys, separades dels nens.
Després de missa esmorzar, feien com a labor. Després fèiem jocs, jocs que encara alguns es fan ara. Més tard, anàvem sota la càssia, hi havia una càssia gran, llavors el mossèn feia una petita xerrada. Fins l'hora de dinar. Anàvem a parar taules que ens tocava perquè hi havia un servei penjat a la cuina. Després de dinar, això sí, ens feien fer repòs absolut, o estirar-te al llit o callar. I després, ja a la tarda, ens donaven a berenar, o preníem i anàvem d'excursió. Llavors sopar i foc de camp.
I hi ha coses que no han canviat gaire.
D'allò que a les 11 ens feien anar a dormir. Ens feien anar a dormir. Ara, si dormíem o no, doncs... Allò es venia la gran juerga. Coixins amunt i avall, i fer la petanca amb els més grans. Bueno, en fi.
D'altres, però, sí que han canviat.
Anàvem per rentar-nos els dents baix la riera i el sabó baixava. La primera era neta, però l'última que arribava trobava sabó, però bueno. Rentar-nos a la cara, rentar-nos els dents a la riera. Llavors, jo les de la cuina no sé com s'ho feien, però no hi havia gas ni res.
En plena dictadura també va participar 2 anys a les colònies de la Falange, bastant diferents.
Entrada per l'any castellà. I nosaltres ho fèiem d'amagat en català, però bueno. Però hi havia una rectitud, que esclar, no hi era Vall-Llosera aquesta rectitud. I cada tarda amb una font. El que passa que et feia passar pel mig del poble cantant himnes de Falange. I això ho teníem una mica...
Amb l'arribada de la democràcia, el moviment es va obrir a la diversitat i van néixer moltes iniciatives laiques que organitzaven esplais i colònies. Avui dia continuen exercint una tasca d'educació en el lleure, impulsen la vida associativa i fan tasques d'integració de persones nouvingudes.